Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són 6:15 i aquí estem. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé. És dilluns i cada 15 dies hi ha aquesta cimera que té a veure amb l'educació i que ens porta fins als micròfons de la ràdio la Xaniró, l'Antoni Bolinches i el Xavi Chalé. I en aquests moments ens porta també d'entrada un llibre, que és el 1000 fites que imiten a pensar, de l'Antoni Bolinches, que acaba de sortir aquesta setmana al mercat, i l'herència d'una notícia que quan la coneixíem, Xavi, ens posàvem una mica, ostres, en alerta, no? Perquè efectivament són 2 anys de portar mascaretes. Per nosaltres, jo crec que com ja la cosa ens ha vingut de grans, doncs no veiem el moment de treure'ns-la, almenys parlo per mi, però jo no puc més. Prou de mascaretes, sisplau. El dia que hi hagi les mascaretes als interiors fora, que algunes veus indiquen que pot ser molt aviat, sí. Molt aviat, estic dient 2 setmanes, dos, tres setmanes. Jo me la trec en aquell mateix instant i ja... Antoni, adiós, eh?
Jo tot el contrari.
Tu la seguiràs portant.
Quan més conservi la mascareta, millor, perquè quan menys se'm vegi la cara, més guapo.
Això no és cert, home. Això no és cert.
Però
això
té la seva rendibilitat.
Però això és una miqueta el que realment pot acabar passant.
No, home, ell en realitat ho fa en conya.
No,
però el problema és quan ho fa en conya. El problema és quan ho fa en conya. I aquesta cosa que, com a broma entre adults, està bé, hi ha molta gent que li ha despertat totes les inseguretats.
Sí, ara, mentre que estàvem amb micro tancat, comentàvem que, bé, jo aquest any... Porto 2 anys tenint alumnes que pràcticament no sé quina cara fan.
Ah.
Que potser sí que els he vist una estona en el descans perquè han sortit fora, però que tu el tens dintre de classe amb la mascareta posada.
Clar.
I llavors, doncs, vulguis o no vulguis, et fas una composició, perquè tothom ens fem una composició, de com i de quina manera serà aquella persona. Tret també que a moltes vegades ens ha costat molt als docents d'interpretar si realment doncs, aquell alumne quina cara t'està fent a l'hora de veure aviam si t'està seguint, si no t'està seguint, perquè Clar. Això també és molt important per nostra, no? I això doncs, hem estat durant 2 anys sense saber quina cara feien, d'acord? Llavors, doncs, tot això que sí que preocupa, és el que tu deies al principi, que és el fet de que hi hagi joventut, és igual l'edat que tinguin, però dintre de l'àmbit universitari us puc dir que també són tan adolescents com potser doncs, els nens de l'ESO o del batxillerat,
pues sí.
Que estan acostumats a que aquesta mascareta doncs, potser els ha ajudat en un moment determinat a adoptar una manera de fer o adoptar el fet d'una tranquil·litat que no sé o adoptar una manera que ara, doncs, al treure-se-la, potser es troben despullats. I aquesta és una de les coses que preocupa molt.
L'escut de protecció, no? Entenem? S'han pogut amagar i només es veuen els ulls. Vull dir, amb els ulls no pots saber què pensa aquella persona ni què, no? Com tu deies abans, si els alumnes et segueixen a classe o estan pensant altres coses.
És més complicat.
Sí, per agreujar-ho, els nanos petits a sobre, o sigui, es perden part dels elements de la comunicació, que no és verbal. O sigui, el llenguatge del cos a les expressions facials a la primera infantesa són rellevants per fixar i optimitzar el llenguatge verbal. Jo, per exemple, que estic sord, evidentment tinc més dificultats d'entendre el que tu em dius ara amb mascareta, perquè, vulguis o no, sense mascareta ja associes el moviment labial amb el que et diu la persona.
Clar, clar.
I en el to que tu vol dir.
Evidentment.
I en el to que tu vol dir.
I encara més.
Hi ha moments, els dic de veritat, nosaltres fem programa amb mascareta. És a dir, aquí les 4 persones que estem ara mateix a aquest estudi, les 4 portem mascareta, hi ha moments que són molt desconcertants. Perquè no saps qui parla. No és el vostre cas, que us conec fa molt de temps, però quan a vegades hi ha tertúlies de persones que tampoc les coneixes tant i tothom va amb mascareta, hi ha moltes vegades que realment tinc dificultats per saber qui parla. És una cosa curiosíssima. Deixem-me que saludem Meritxell García Roig. Meritxell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Meritxell García Roig és coach, experta en empatia i en alta sensibilitat, i ha escrit tot un seguit de llibres com El arte de la empatía, La fuerza de ser altamente sensible i En tus zapatos, un conte infantil per ensenyar justament empatia als més menuts. Què et sembla aquest tema que estem comentant, Meritxell?
Doncs té molt a veure també amb l'empatia i la sensibilitat, no? El fet de despullar-nos d'aquest llenguatge no verbal fa que perdem informació. I al cap i a la fi també, d'alguna manera, ens immunitzem de sensibilitat perquè estem coberts d'una mascareta que fa que la meitat del rostre doncs, no es vegi i tampoc traspassa tota aquesta càrrega emocional que tenim, no?, quan ens dirigim a una altra persona.
Clar, sorprèn, perquè el que hem descobert de cop és que després d'aquests 2 anys hi ha gent que la mascareta l'utilitza, sembla, per amagar-se.
Absolutament, absolutament. I a més, doncs, també s'han sentit, no?, de diferents descobriments en el que doncs, hi ha problemes d'aprenentatge en els nens, per exemple, el tema de fonologia, no?, d'aprendre a parlar perquè no es veu la boca, no és només el so, sinó veure la boca del mestre quan parla. Uh-huh. I també doncs, molts problemes d'ansietat o d'autoestima en adolescents, que s'han acostumat a amagar-se darrere aquesta mascareta i d'alguna manera doncs, això els fa sentir segurs. Clar. Porten massa temps tapant-se i, per tant, jo crec que ara serà complicat tornar a la nova normalitat, que no sé si serà normalitat i no sé si serà nova, però de ben segur que serà una nova etapa com a mínim, no?
Seguríssim.
A veure com gestionem tot això.
Antoni Bolinches, sí, volia dir alguna cosa.
És que és reflexió molt interessant. Fixeu-vos que amb la cultura i convencional, moderna, la mascareta és enmascarar i les persones misterioses, els grans herois, com era, el guerrero de l'antifaz,
després
el Spiderman, el Batman. O sigui, fixa't que accepta Superman, que només porta cap als altres. O sigui, precisament per conservar l'anonimat, o sigui, van emmascarats. Però fixa't si la cultura popular té una intel·ligència natural que quan diem que una persona és planera, és sana, és directa, què diem? Que està a cara descoberta, que actua a cara descoberta. O sigui, actua d'una manera que no ha d'amagar res.
Clar. Meritxell, entenem que la mascareta, per tant, ha estat una font d'inseguretat?
Bueno, jo crec que la inseguretat potser ja existia, però sí que la mascareta d'alguna manera ens fa tenir una distància cap a l'altra. Això vol dir que l'empatia no cal que sigui tant, perquè hi ha una part d'informació que ens perdem, tant d'emetre-la com de rebre-la. I per una altra banda, el que ens passa també és que aquesta inseguretat, que potser ja portàvem de sèrie, hem trobat una solució acceptada socialment que d'alguna manera és imposada. I per tant, doncs ens hem refugiat potser en aquesta mascareta per no treballar aquestes inseguretats d'una altra manera, perquè teníem com una capa d'invisibilitat que
és que dintre de l'àmbit de lo que podríem dir als adolescents o dintre de l'àmbit de els que deixen una miqueta més la infantesa quan estem a finals de la primària, aquí sempre hi ha molta problemàtica dintre de lo que és a l'àmbit de l'autoestima. Val? Llavors, doncs, aquí sí que és un tema preocupant i ja que tenim a la Meritxell, doncs, a veure si podem treure una mica de suc en l'aspecte de que a vegades costa, moltes vegades, doncs, generar una mica d'autoestima. A més, ara, en aquests moments, tenim hasta inclús spots de televisió que ho estan enfocant cap a un món, jo diria, més preocupant, que és més cap al bullying, però sí que és cert de que parlen sobretot d'aquesta autoestima, no? Llavors, doncs, clar, si aquesta mascareta ha ajudat en un moment determinat a que aquest nen o aquesta nena hagin adoptat una mica un rol diferent en l'aspecte de sentir-se més segurs amb si mateixos, i ara ja li traiem la mascareta de cop, evidentment, doncs, veure com i de quina manera, quines eines podríem utilitzar per poder gestionar millor això, de cara als pares, no de cara als professionals que estem a les escoles, que hem de saber què és el que podem fer per ajudar, no? Però sí que de cara als pares, perquè això és l'escola de pares, Meritxell, què els hi podries dir de cara quan si es troben amb aquesta problemàtica, no?
I mares, eh? L'escola de pares i mares, eh? Pares
Meritxell,
i mares,
per favor.
Jo diria més mares que pares.
Hem de treballar l'autoempatia. És a dir, tot això parteix de la base que aquesta inseguretat, hi ha una falta d'autoreferència interna. És a dir, ens passa que ens sentim insegurs perquè potser estem pensant en què pensen els altres de nosaltres. Potser nosaltres no ens sentim satisfets amb la nostra imatge o en com ens projectem. Per tant, el que hem de començar a treballar, és a dir, si despullem aquests nens, aquests adolescents, de la mascareta, el problema seguirà sent-hi. L'únic és que aquella solució que ells hi han posat desapareixerà i el problema es farà més gros. Llavors, com treballem l'autoempatia? Doncs treballant en què és el que està passant, què et fa sentir segur de la mascareta, no? Què t'ha portat durant aquest temps, que potser abans no et plantejaves, però que clarament està fent una feina aquesta mascareta per aquests nens, per aquests adolescents, que d'alguna manera l'estan utilitzant com una solució. Llavors, entenent quin és l'origen, treballar aquesta autoestima interna, no? Treballar que, doncs, que potser aquestes inseguretats potser no marxaran del tot, amb mascareta, sense mascareta o amb altres solucions, però sí tenir aquest autoconeixement de dir, jo potser no em sento segur, per exemple, en multituds, no? O en grups grans, o no em sento a gust, doncs, amb el meu aspecte físic i, per tant, doncs, he de treballar en generar aquest múscul d'autoestima. Jo crec que és important entendre primer cadascun d'aquests nens o d'aquests adolescents tindrà raons diferents per utilitzar la mascareta i per sentir-se segur utilitzant-la.
És tan important el que està dient la Meritxell que, sintonitzant amb el que comentaves tu, que amb el meu llibre El secret de l'autoestima parlo d'una nova teoria de la seguretat personal que aporto jo al respecte a un diferenciu autoestima d'autoimatge d'autoconcepte. Les tres fonts de seguretat que a vegades es barregen i si no tenim clar d'on ve la inseguretat, doncs a l'adolescència molts problemes de seguretat depenen de l'autoimatge, que no és el mateix que l'autoestima, o de l'autoconcepte, que no és el mateix que l'autoimatge ni l'autoestima. L'autoestima és el que jo m'estimo en funció de com m'he sentit estimat a la infantesa. L'autoimatge és el que jo m'agrado en funció del meu perfil psicoestètic. I l'autoconcepte és el que jo em valoro en funció de les meves competències intel·lectuals.
Què vols dir, això?
És que ara, escoltant l'Antoni, em recordava que vaig fer un taller amb adolescents i amb el conte aquest del vestit de l'emperador. Els hi parlàvem, no?, de com, quina imatge volem donar de nosaltres quan anem vestits, no? I era curiós perquè molts volien donar una imatge i anaven vestits d'una forma totalment diferent del que ells volien. Com nosaltres, no?, amb la roba que portem, transmetem un missatge, no?, i és aquest, una mica, expliquem una mica què som nosaltres, que és molt important, això.
Déu-n'hi-do. Meritxell, com hem d'actuar si el nostre fill, la nostra filla, no es vol treure la mascareta?
Doncs jo crec que obligar o prohibir no és una bona opció mai, no? Perquè al final cadascú té unes raons i el que hem de fer a nivell d'empatia és entendre. I per entendre hem de tenir curiositat genuïna, és a dir, tenir un atac frontal, tenir una discussió sobre per què sí o per què no, això no és productiu. Per tant, el que hem d'intentar és entendre, no?, què t'aporta la mascareta, no? Com et sents quan la portes? Què passaria si te la traguessis? Com et sentiries si ja no poguessis utilitzar-la? No? Una mica el que hem d'entendre és el que hi ha darrere. Perquè llavors, a partir d'entendre l'origen, sí que podem trobar solucions alternatives. Sí que podem mirar d'aportar a llum en aquest problema. Però a vegades el que fem és anar cap a una comunicació violenta, que és de posar normatives rígides, no?, de prohibir, de marcar un camí, i al final el que ha de ser és un camí acordat. Llavors, entendre i fer preguntes de curiositat genuïna, de saber què és el que està passant a l'altra banda, ens ajuda a fer-nos una millor idea de la realitat.
Això connecta molt amb el que hem parlat moltes vegades aquí, Toni, del fet de destinar el temps a poder parlar i a poder escoltar. Sí que és cert, com deia la Meritxell, que el dia a dia doncs, fa que les famílies doncs, moltes vegades tirin pel dret i a partir d'aquí s'ha doncs, de fer això i toca fer-ho. I hi ha moments de que, doncs, no, pel que sigui, doncs, no es disposa, diguem així, del temps potser suficient com per poder arribar a entendre també el sentiment que té el nostre fill o la nostra filla, no? Perquè al final tot això són sentiments, i ells senten, i per ells és el més important. Al final, cadascú té els seus problemes, però per ell és el problema transcendental més gran que té. I que a partir d'aquí, doncs, si no li destinem el temps, jo diria, suficient com per poder extreure el fet de saber quin és aquest sentiment i com i de quina manera podem ajudar a que aquest sentiment canviï, i entrem dintre de la norma o entrem dintre de l'aplicació de l'ordre, per dir-ho d'alguna manera, doncs aquí potser és quan es complica encara molt més el tema, no? Llavors, la reflexió directa seria, doncs, si el nen o la nena doncs vol continuar portant la mascareta, treure importància del per què, pues que, clar, continuï portant, i a partir d'aquí, a poc, anar fent reflexions del per què, del com i del quina manera per poder arribar a que realment, doncs, això no causi un trasbals, sinó que a poc causi una normalitat, no?
El llenguatge no verbal, amb assentiment tant de l'Antoni Bolinches com de l'Aixa Miró, deixa de manifest que, efectivament, esteu d'acord, no?
Totalment. Sí.
Meritxell, tu també?
Sí, 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 és a dir, jo crec que estem tots alineats, no, en això.
Està molt bé.
La primera llei de la psicologia és el principi de causalitat. Tot té una causa. Quin és el problema? Que hi ha coses que tenen més d'una causa. I quan són vàries i inconscients, la cosa es complica. Part de l'art d'educar i part de la psicoteràpia té a veure amb ajudar la persona que consciència les raons de les seves inseguretats que fins aleshores no tenia identificades.
Déu-n'hi-do. Meritxell García Roig, t'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres, molt amable.
De res, a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. La Meritxell García Roig, com dèiem, és coach experta en empatia i en alta sensibilitat, i és autora de llibres com El arte de la empatía, La fuerza de ser altamente sensible i En tus zapatos, L'alta sensibilitat. És interessant això també, no, Antoni?
Sí, és una nova problemàtica emergent. Aviam, diuen que la ciència ha avançat tant que ningú pot estar més enllà del principi de normalitat o del trastorn de la patologia. És a dir, que hi ha un munt de noves nomenclatures, que jo no sóc massa partidari de posar enganxines, perquè si jo dic, que tu tens una esquizofrènia paranoica, saps què et pot passar?
No sé, però m'ha agafat de tot.
Jo no, jo anava a dir...
És a dir, però per què, jo li anava a dir, per què em mires a mi i no mires al Toni?
Jo estava dient...
No?
Anava a dir-ho, li està mirant el gent xalè.
M'està agafant de tot, a mi.
Molt fàcil, pot passar que tornis boig de veritat.
Veus?
Per tant, cuidado a l'hora de posar enganxines. Perquè l'enganxina és una profecia autocomplidora negativa. Per això amb els nens tu no els hi pots dir tu acabaràs malament perquè l'estàs ajudant a que acabi malament.
Però això passa.
Aquest
i passa
és el
moltes
gran
vegades,
problema.
I moltes per vegades li estàs repetint dient al nen, és que no ho fas bé, és que acabaràs malament, és que això no ho has de fer així, és que tal. Llavors, doncs, clar, construir, i ara me'n vaig cap a l'altre concepte de l'empatia, com deia la Meritxell, construir el diàleg a través d'aquesta empatia, a vegades ens costa molt, i és lògic, perquè tothom té el seu dia a dia, tothom té els seus problemes, tothom té les seves històries, i moltes vegades, quan les mares i els pares arribem a casa, doncs potser el millor, doncs, clar, arribes amb tota la problemàtica que puguis tenir o no tenir, i ens costa molt deixar la problemàtica a la porta i intentar fer família. D'acord? I potser, a lo millor, doncs, moltes vegades el que hem de pensar també és no tan sols en el problema que ens pot generar el fill o la filla, sinó el problema també que li podem generar nosaltres al fill i a la filla, perquè al cap de la fi els adults som nosaltres. I això és una frase que va dir el senyor Toni Marín fa un temps, i és que moltes vegades pensem que el problema són els nens i moltes vegades no ens donem compte que els adults som nosaltres. Va, sí, gran frase, per cert, que vostè la va dir.
És que suposa que els adults...
Reconec la frase.
Hem educat el nostre nen interior, i per això estem en condicions d'educar els nostres fills. Amb un dels meus aforismes dic que ser pare és l'última oportunitat que té l'home per deixar de ser nen, perquè has de cuidar ja els teus fills i ja no pots dedicar tant temps a cuidar el teu nen interior. Aquest és el gran problema, que moltes famílies són la suma dels problemes de tots, en lloc de ser la suma del recolzament de cadascú amb els altres.
I no creus que aniria bé que de tant en tant recordéssim que fem ser nens?
Pues sí.
I que recordéssim el que fèiem nosaltres.
Hem d'educar el nen i donar-li prou gratificació. Saps com defineixo la maduresa? plaer suficient amb deure necessari.
Ah, perquè moltes vegades no reconeixem això. El necessitem. I només veiem el que fan ells. Sí.
Un segon, que l'Aixa fa estona que està demanant
la... Com t'ho deies, Xavi, que el tema de, no, de reforçar els nostres fills positivament. O sigui, no podem dir-los sempre que tot el que fan... No, no fas bé això, no. O sigui, el no l'hauríem de treure...
Però pensem quantes vegades els estem dient que no i quantes vegades reforcem.
Doncs molt malament, està desequilibrat.
Clar, és que està
per això,
molt desequilibrat.
Que hauríem de fer això, parlar en positiu i sobretot tenir aquesta actitud d'escolta, no? Ja sé que anem atabalats, arribem a casa, que no podem més, no? Però que sigui tenir aquest moment de dir, escolta, va, explica'm coses. I tenir aquesta actitud i escoltar de veritat, perquè moltes vegades diem, si vinc parlant, jo vaig fent coses, no? I no pot ser així, no?
Però és que educar és educar el nen interior del nostre fill quan és petit. L'altre dia, a un supermercat...
Que bonic, veure... això que acabes de dir.
Sí.
Educar el nen interior del nostre fill.
Exacte, sí, però per això hem d'haver desenvolupat el nostre adult.
Clar, clar, clar.
L'altre dia, per això ho explico, el secret de l'autoestima. I potser és el meu llibre bàsic per entendre el comportament i afavorir l'automillorament. L'altre dia vaig veure al súper de davant de casa un nen que tindria 3 o 4 anys que anava a agafar una cosa d'una de les estanteries i la mare el va agafar amb el nen. I el nen va dir, és que no em puc aguantar. Aquest és el gran problema. O sigui, el nen actua des del principi de plaer. Per tant, veu una cosa que li agrada i ho vol agafar. Educar és que aprenguin que amb algunes coses s'han d'aguantar. La persona madura ho és perquè té capacitat de resistir la frustració. Mm-hmm. I sap que unes coses li agraden i no les pot assolir. Una altra anècdota, en un curs semblo la Lolita Flores, amb les anècdotes.
Però... Sembles la Lolita Flores? Doncs mirant-te, no.
A veure, et pots treure la mascareta?
Espera que estava a mitja anècdota, va.
Sí, sí, va.
Acaba, Antoni. Doncs
pues, ja no me'n recordo la anècdota que ara va explicar. Ara ja no sóc...
Si et dic Sarandonga, té algú al cap o...
Cap moreno no ets, eh?
No, eh? Escolteu, estem a 8 minuts de les 6 en punt de la tarda. Fa un moment el Xavi deia una cosa molt interessant, no? Deia, hauríem de recordar com érem nosaltres de petits. Però si alguna cosa està clara, és que segons van passant els anys, oblidem el que érem nosaltres i construïm una mena de pel·lícula estranya, que això queda molt palès quan fa molts anys que tens amics. I veus com els amics ara parlen amb els seus fills demanant-los unes coses que ells no complien en absolut quan tenien 16 o 17 o 18
totalment
anys.
Totalment d'acord.
És que és així.
Totalment d'acord.
Demanem que ells siguin el que nosaltres no hem estat capaços de ser. Bueno, no?
Em permets que digui l'anècdota que ja m'ha vingut?
Sarandonga?
Sí.
Vinga.
Escola de negocis. Estudiants per ser executius. I que aixequi la mà aquell de vosaltres que tingui un Mercedes o un Porsche deportiu. Us agradaria tenir-lo? Tots van aixecar la mà. Dic, i ara que aixequi la mà el que no el té, tots van aixecar la mà. I aleshores els va dir, i per què no el robeu? I tothom va entendre el que significa harmonitzar plaer suficient amb deure necessari. El seu nen volia tenir un Mercedes o un Porsche, però el seu pare intern li deia que per això no ho pots robar. I això és l'educació, posar límits als nostres, podríem dir, necessitats i plaers. I saber que amb unes coses ens hem de frustrar i amb altres ens podem realitzar.
Totalment d'acord, però lligant una mica amb el que deia el Toni abans, de que per què no ens en recordem de nosaltres, o és que nosaltres no complíem res del que intentem fer complir, hi ha un factor que és la por, Toni.
Correcte.
Val? La por que tu tens quan ets pare i que no tens quan ets tu l'adolescent.
No, si ho tinc claríssim.
Llavors, si no ho deia per tu, deia per si l'audiència tenia ganes
sí,
de fer una reflexió.
Està clar.
Llavors, doncs, quin és el problema? El problema és que realment a tu et fa por de moltes coses que tu has vist, i no volem dir aquí ara que haguem vist res de l'altre món, però sí que és cert que hi ha uns perills que tu n'ets més conscient quan ets pare que no quan, evidentment, estàs vivint en aquella situació, no? Llavors, arribar al punt de que realment, doncs, deixar anar aquesta, jo diria, aquest lligam, aquesta corretja que poses imaginària, i que a partir d'aquí, doncs, es transforma en aquell patiment o es transforma en tot allò, doncs fa que moltes vegades potser oblidem una mica al sentit comú i passem a ser doncs, aquell pare carca o aquella no sé què que prohibeix perquè no sé què.
Exacte.
Llavors, doncs, bé, és complicat, però tot i així tornem a lo mateix. És a dir, és parlar, és saber, doncs mira, hem fet això, hem fet l'altre, i saber també de que no t'ho explicaran tot perquè no deixes de ser el seu pare. Ja. Per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, hi ha una vessant d'un percentatge que, bueno, és lliure de la imaginació, no? I lo dejo aquí.
Què deies,
això? S'ha de tenir com un equilibri, deixar-los, bueno, deixar que ells s'experimentin, perquè han d'experimentar i han de caure,
s'han d'equivocar-se,
no? Sí.
S'han d'equivocar sols. Ara, és natural que els pares intentem evitar que s'equivoquin. I aleshores, amb això, la millor cosa que podem fer és, a més de reflexionar, donar un bon exemple. I que tinguin la confiança, no per explicar-ho tot, però per explicar allò important quan creguin que el seu pare o la seva mare li donaran una opinió que serà útil per ells. Per això també ens hem d'acreditar com pares, tenint un criteri, podríem dir, assenyat, equilibrat, raonat i raonable.
Jo penso que l'important, no sé si estareu d'acord, però jo penso que l'important és que quan ells tinguin una necessitat de veritat, que no se'ls acudeixi res més que trucar-te a tu.
Absolutament
d'acord. Això seria una bona educació.
Llavors, doncs, poden passar moltes coses, evidentment. La vida és vida. Però poder intentar mitjanament dormir tranquil quan surten per la nit, sabent de que si hi ha realment una cosa important, el primer telèfon que sona és el teu, potser et dona doncs, una tranquil·litat diferent a l'hora de que no dormiràs, però bueno, dormiràs d'una altra manera. No?
Seria un bon referent.
Un dia d'aquests, haurem d'investigar, ara que parlàvem de mascaretes, per què la gent es veu més atractiva amb la mascareta que sense, en molts casos?
Tu guanyes molt més, Toni.
Ha estat un plaer aquests mesos de col·laboració, Xavi. Gràcies i fins mai. Adéu, bona tarda.
Gràcies, jefe.
No és cert. En el meu cas sóc molt més atractiu sense la mascareta. I segons em vaig traient coses, en Toni vaig guanyant.
Però deixa'm que ho acabi. És perquè aquesta mascareta et deixa veure la cara.
Ara.
Et veiem.
Arregla-ho. Que sàpigues que pagues tu el que sigui. Però aquí pringues, eh? Jo t'ho dic ara.
Gràcies, jefe.
Escolteu-me, que ha estat un plaer. Hem d'acabar perquè ens queda menys d'un minut per acabar el nostre programa. En 15 dies seguim, Antoni i Aixa. Perfecte. Moltes gràcies. Xavi, la setmana vinent. Continuem amb la... Amb, què fem aquí? L'Acadèmia de Pares i Mares.
No, escola.
L'escola acadèmia. Senyores i senyors, demà tornem. Glòria Galiano, Andreu González, Núria Ros, Oriol Francisco i el José Matosas, que acaben de passar un molt bon dilluns. Demà ja haurem fet un passet més. Estarem ja enmig de la setmana, pràcticament, amb tota aquesta actualitat convulsa que ens està afectant aquests dies, però que sigui el que sigui, passi el que passi, ho compartirem aquí, amb aquest missatge sempre d'esperança de que volem un món millor i per això sempre acabem pensant que tot anirà bé. Fins demà, gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul i només soul a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.